cambra per enviar una fregata a Xipre. Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. El dia amb Joana Marató.
Què tal, com va? Com esteu? Són les 11:05. Començam aquesta tercera hora de programa. Això és El Dia. Vos acompanyam de dilluns a divendres de les 9 a les 12 aquí a través d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. I començam aquesta tercera hora de programa amb Bernat Nadal, el control tècnic, també en Nacata Jaume, amb Banàs Barnissú i Alejandro Rubio, el control de realització, i amb Yolanda Ruiz a la producció. Vos contam d'entrada, i amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que un institut de Menorca, el Josep Miquel Guardiola, ha posat en marxa Veus per a la Igualtat, un projecte educatiu i artístic que combina reflexió feminista amb llenguatges molt propers per a la joventut, com el rap o també el podcast. I la ràdio també en directe, que és allò que a nosaltres ens agrada fer. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Joana. Així és, durant diverses setmanes l'alumnat de primer a quart d'ESO fa feina de manera col·laborativa en temes com la detecció de micromasclismes, la cosificació de les dones a la música i el pensament crític. Una de les activitats més destacades és el taller de rap a la rapera Mamà Fiera, on els estudiants creen una resposta feminista que després s'incorpora als podcasts elaborats pels alumnes de quart. Per reconèixer i per conèixer millor aquest projecte i reconèixer els micromasclismes, avui connectam per videotrucada en Espe Ramírez, responsable de la iniciativa. Espe, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Encantats de saludar-te, i te volia demanar com va néixer aquest projecte de Veus per la Igualtat i, sobretot, quin era l'objectiu principal que vos vareu plantejar en arrencar tot aquest trull.
Pues aquest projecte és un projecte d'intervenció socioeducativa i neix des de la Comissió de Coeducació de l'Institut. Per què? Perquè vam començar a detectar que estava sent molt difícil connectar amb els adolescents i les adolescents amb temàtiques d'igualtat de gènere. Actualment hi ha una mica de rebuig contra aquestes activitats i llavors van començar des de la Comissió de Coeducació, està formada pues, per mi, que jo soc la professora en servis a la comunitat de l'Institut, per la gent de Coeducació, per la directora del centre, bueno, diferents agents d'allà de l'Institut, van començar a reflexionar a veure com podien fer que els alumnes i les alumnes reflexionessin i desenvolupessin un pensament una mica crític i comencessin a qüestionar-se tot això que s'envolta aquests masclismes, d'una manera divertida i que sense adonar-se compte tinguessin aquests aprenentatges. Llavors, per això, vam pensar en emprar l'art per aconseguir-ho.
Clar, un projecte que combina educació, música urbana i ràdio. No sé per què vau decidir emprar aquests formats per fer feina la igualtat en l'alumnat. No sé si per proximitat, perquè ets engresca que fer aquest tipus de feines. Clar, per què vareu triar aquest camí?
Per una banda, perquè els alumnes ara mateix escolten moltíssim de reggaeton. És la música que més se sent per allà per l'institut, que van cantant i tal. I per altra banda, perquè jo sé, perquè he fet molt de projectes d'intervenció o de prevenció, en aquest cas, al llarg de la meva vida professional, sé que l'art, la música, connecta molt amb ells i funciona superbé. Llavors, hi ha una rapera aquí a Menorca, molt coneguda, que és la Sandra Lucena, la Mamà Fiera, que fa aquest tipus de tallers a diferents centres educatius de Menorca. I ella, la veritat és que connecta molt bé amb l'alumnat. I llavors van pensar amb ella i li van dir, Sandra, tu què faries? Com ho faries? Quina cançó triaries? I ella va triar la cançó que hem emprat, perquè era una cançó que circulava molt per TikTok. Llavors ha estat un encert, perquè la veritat és que els alumnes que se sabien aquesta cançó de memòria els hi ha fet molta gràcia. D'algunes a primeres els hi va fer molta gràcia emprar-la per fer una resposta encarada a la igualtat de gènere, no? I després, així cantant i parlant i tal, se van donar compte de que aquesta cançó cosificava moltíssim el cos femení, no? Que sexualitzava les dones. I llavors, a partir d'aquí, nosaltres vam aprofitar per fer tota una reflexió que tant noies com nois han començat a dir, ostres, que fort el que estem cantant, no ens havíem donat compte que aquestes cançons, en realitat, es proporcionen més que res violència a les nostres relacions de parella, no? Perquè estaven normalitzant els continguts.
Justament, Tespe, a les 10 parlàvem del dia de l'abstinència digital, dels problemes que se'n deriven del consum de tanta pantalla, no?, de tanta xarxa social, i parlàvem tant d'una banda amb Patricia Cardona com també en Silvestre del Río, i mos deia precisament, mos deien tots dos, que moltes vegades se naturalitzen o se passen per alt alguns comportaments que mos fan anar cap a una mica enrere. Fins i tot també estudis assenyalen que cada vegada hi ha manco joves que creuen en igualtat, no? No sé si vosaltres també detectau en algun cas, o precisament tot el contrari, que els vostres alumnes se senten una mica amenaçats pel feminisme, en aquest cas.
Sí, totalment. Jo soc la PSC del centre i en teoria no hauria de fer classe, però faig una classe a segon d'ESO, que és atenció educativa, i l'hem enfocat cap a la prevenció del assetjament escolar. Per què? Perquè una gran part d'aquest assetjament està... els continguts són l'homofòbia i el masclisme. Llavors, jo a les meves classes faig aquesta prevenció perquè ara mateix hi ha un moviment antifeminisme, la veritat. Hi ha un rebuig, no de tots els alumnes i de totes les alumnes, per sort, hi ha molts alumnes que la veritat és que tenen uns discursos igualitaris meravellosos, la veritat, per sort hi ha molts, però hi ha un percentatge bastant elevat d'alumnat que té uns discursos que a nosaltres ens preocupen moltíssim a l'equip docent. I llavors, pues, està sent una mica difícil donar aquests continguts sense que hi hagi, pues, un rebuig i tal. El que passa que jo el que nosaltres des de la Comissió d'Educació en general i en les meves classes en particular el que procuro és generar molt de debat i qüestionar a tots aquests discursos i donar-los la volta i que argumentin. Jo els dic molt que tot el que diguin que ho han d'argumentar. Per què pensen això? I sobretot respectar moltíssim a les altres persones, perquè hi ha una gran diversitat en la nostra societat, no? I llavors, pues, amb aquest tipus de projectes, pues, clar, això, pues, una miqueta sí que ho aconseguim.
Clar, i en aquest sentit, quina ha estat la resposta que heu tingut dels alumnes? No sé si el vuit tema de cada vegada, sempre deim, un món ideal seria un món on no fes falta un vuit tema, però de cada vegada se perfila com a més necessari celebrar dies com el de diumenge. Els alumnes adquireixen aquest esperit crític? Tu, quan t'acaben aquestes sessions, quan veus que els teus alumnes han passat una mica el sedàs crític per tot allò que ells has explicat, qualque llavora te queda o encara és un camí de llarg recorregut perquè tots els inputs que reben els joves per xarxes, a la tele o a l'escola mateix, parlant entre companys, és molt difícil de contrarrestar?
Ara mateix aquestes activitats són totalment necessàries, eh? Són molt necessàries, perquè, com bé dius tu, les xarxes socials estan fent una feina en contra brutal. Clar, llavors te venen alumnes que te diuen i per què no hi ha un dia de l'home? I el feminisme és el contrari que masclisme i tal i qual. I clar, llavors tu dius, mare meva, quina feina que queda per fer, no? Perquè entenguin que si estem fent aquestes activitats és perquè ara mateix estem en una societat on hi ha molta violència. El que passa que, bueno, és una feina que estem... Ara, per exemple, sí que ressalta el 8M, però és una feina que fem durant tot el curs. I sí que anem veient una mica de resultat. És una feina difícil, eh? Però sí que jo soc optimista, la veritat, i veig... Jo què sé, l'altre dia, per exemple, hi havia una alumna que me deia, mira, he après una cosa en aquestes classes, i és que una alumna que té unes maneres d'expressar-se o de pensar bastant masclistes, no? I ell me deia, he après una cosa en aquestes classes, i és que abans me pensava que les profes que veníeu amb aquests discursos ens acuseu a tots de que som uns violadors o de que som uns maltractadors, i diu, ja m'he donat compte de que no és que ens esteu acusant, sinó que esteu intentant que deixi de passar això. I això me va encantar que m'ho digués ell, precisament. De fet, li vaig dir, mira, te dono les gràcies perquè m'agrada molt que entenguis que quan feim aquestes activitats no estem acusant, ja sabem que no totes som... Home, si totes som fossin un maltractador, mare meva, no? Ja sabem que no, està clar que no. Però hi ha molt de casos en què hi ha violacions grupals, en què hi ha maltractaments, en què hi ha violència de gènere, no? Diferents tipus de violència. I llavors això s'ha de combatre.
I és que quan parles en so jovent, què és allò que més els hi costa d'entendre? No sé si és límits en so consentiment, no sé si el fet de que miràs mòbil de la teva parella no s'ha de fer, no sé si allò de que s'amor no té per què ser arrebatador, no té per què ser violent, no té per què costar, no tant de fer ghosting. És a dir, a una edat on l'acceptació és tan important, quan són els joves, quins són els mites que t'acosta més de desmuntar les teves classes?
Pues per una banda, per molt que costi de creure, a mi me va sorprendre moltíssim, és el tema de les tasques domèstiques, que, per exemple, estaven jugant l'altre dia al lloc de l'impostor, no? I sortia, que és un lloc que ara mateix és molt, molt habitual que juguin els alumnes, i sortia la paraula aspiradora, i una pista era dona. Jo vaig al·lucinar, vaig dir, nois, en aquest nivell estem? Llavors, el tema de les tasques domèstiques... Encara costa. I el tema del consentiment, per suposat, encara no... Amb això jo faig molt d'hincapié a les meves classes i a la resta del professorat també. I a poc a poc, a més, les noies estan més empoderades i tenen més clar quins són els límits i quins no, què han de permetre i què no. Llavors... A veure, estic generalitzant una mica, però per exemple, amb el tema aquest de la cançó que hem fet, hi havia noies que me deien, quan analitzaven la cançó, bueno, però si a la noia aquesta li agrada que li estirin dels cabells, potser a ella li agrada. I jo deia, qui coneixes tu que li agradi que li facin mal? No? Ja no en una relació sexual, sinó a la vida normal, no? A tu t'agrada que te facin mal així perquè sí. Llavors, costa moltíssim el tema de la violència, del consentiment, en general, també és un alumnat molt jove. Llavors, per exemple, a quart d'ESO tenen les coses molt, molt més clares, eh? Hi ha una diferència que a primer i a segon.
No, i també l'avançament de les relacions afectives sexuals en edat, ho dic perquè jo, per exemple, que som de l'època de CGB, clar, jo vaig acabar 8è i tenia 14 anys i no sabia el món de què anava. I com a molt hi havia una persona o dues en tota la classe, que eren com a les més avançades i els més avançats, que sabien una mica de què anava tot. En canvi, ara, en 14 anys, ja me'n poden donar en 40, a mi que en tinc 46. Això és la gran diferència que hem viscut en els darrers 15 anys, que fa que hagin accedit a través de la pornografia, a través de també una maduració excessiva per mort, descomptat a tot el dia en xarxes, que se pensen que són més grans o més madurs d'allò que són, que fa que els nins, els joves, tinguin problemes, com ara mos comentava Néstor Ramírez, en el tema del consentiment o en aquí li toca fer les tasques domèstiques, Joana. Queda molta feina,
queda
avui
moltíssima
tema.
De feina
un dia
i,
més,
i hem d'agrair...
Ho deim necessari dates com aquestes.
I és molt important també agrair la tasca de docents com Néstor Ramírez, no?, que fan aquesta tasca tan important a dins les aules per deixar clar, no?, a tots els alumnes, a nines i a nins, que el 8è és necessari, que no és una moda, que no és una tradició, que és una necessitat reivindicar s'igualtar, perquè han de seguir sortint en el carrer, perquè segueixen matant dones, molts segueixen matant, molts segueixen violant i molts segueixen qüestionant. Així que moltíssimes gràcies, Esper, i que vagi bé aquest projecte, que no quedi només en aquest 8è i que segueixi durant tot el curs escolar. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Són les 11:18 minuts, Xisco. Avançam una darrera hora perquè un camió s'ha incendiat aquest divendres a la bodega d'un ferri que feia la ruta entre Barcelona i Palma, amb 126 passatgers i 46 tripulants a bord. El succés ha corregut a primera hora d'aquest dematí, d'aquest divendres, sobre les 6:30 del dematí, a l'interior del ferri Golden Bridge de la naviliera GNV. Segons ha informat Salvament Marítim en el seu compte de la xarxa social X.
Així és, l'embarcació navegava a d'haver 80 quilòmetres de la capital balear quan Salvament Marítim ha tingut coneixement de l'existència d'aquest foc. Encara que les flames ja s'havien extingit, continuava havent-hi molt de fum a la bodega, que pel que sembla provenia d'un dels camions que transportava material. No s'han registrat ferits i el Centre de Coordinació de Palma ha mobilitzat mitjans marítims i aeris per escortar aquest ferri fins al port.
Una darrera hora que també volíem explicar, perquè també s'han desplegat l'1-2, els bombers de Palma, la Guàrdia Civil i els remolcadors, que finalment no han hagut d'intervenir. Esperem que tot quedi només en un ensurt, però és una darrera hora que també mos arribava a la redacció d'Ivetres Ràdio. I després de parlar amb Esper Ramírez de la importància, no?, de reivindicar també dins les aules aquest 8M i parlar d'igualtat entre joves, seguim parlant de més coses i volem parlar-vos ara de música, en aquest cas, i de dos concerts, un avui a Ciutadella i un altre al Teatre de Lloseta, demà dissabte.
A Ciutadella, el Teatre del Casino, i demà, com dèiem, el Teatre de Lloseta, és on ens fan una proposta musical potent amb un capvespre de tributs, un concert que farà reviure alguns dels grans himnes del rock estatal. Una nit que també inclourà les actuacions de La Gripe i Tu, Ben and the Lost Boys i La Hoguera, en una vetllada pensada per als amants del rock en directe. Avui en volem parlar precisament d'aquest concert i per això saludam en David Trias. Ell és de Ben and the Lost Boys. David, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. Formau part, David, d'aquesta ballada dedicada al rock dels 90. Què significa per a vosaltres participar a un cartell on també hi ha projectes com La Gripe i Tu?
Bueno, és emocionant, no? Després de tant d'anys estar per damunt dels escenaris fent tantes versions d'altres bandes. Nosaltres ho fem tot en anglès. Nosaltres donarem en aquest concert un poc de llengua anglosaxona, perquè nosaltres ho fem tot en anglès, i després venen ells amb els tributs i esperen que sigui un capvespre molt interessant, molt interessant.
Hem de dir, per qui no ho sàpiga, que La Gripe i Tu són l'antiga formació de Fito i Fitipaldis, no?, de Platero i Tu, que ara se fan dir La Gripe i Tu, que mos ha cridat bastant l'atenció com a nom, no?, de grup. Vosaltres sou Ben and the Lost Boys i també, ja que hi som, també volen saber un poc en què ve aquest nom.
Bueno, va sortir un poc en pla broma. Tots els components de sa banda veníem de bandes diferents i sa música te dona aquestes casualitats de sa vida i mos vàrem retrobar, mos vàrem juntar. Cercàvem un cantant, veníem de fer música amb altres cantants, sempre en anglès, però per casualitats. I vàrem trobar en Ben, que és anglès, natiu, i, bueno, va haver feeling i connexió des del primer moment. I lo de Lost Boys és bàsicament perquè quasi els quatre components de sa banda podríem ser son pare. I ell, amb un comentari o un assaig, sí, un comentari o un assaig va dir: ostres, jo de gran m'agradaria mantenir aquest esperit que teniu vosaltres, que és com si tinguéssiu, com si fóssiu adolescents. I va sortir un poc aquí, un poc de broma, amb el tema de Peter Pan and the Lost Boys, Los Niños Perdidos, no?, que se neguen a créixer, encara que evidentment és evident que creixem, i que tant musical com personalment.
Escolta,
però va néixer un poc així.
T'he de dir una cosa, i crec que en Xisco confirmarà allò que dic, perquè ara veiem de fons un dels vídeos del grup, de sa banda, també anant de Lost Boys, i la veritat, si no fos sí, pues pel blanc, perfectament sí, podíeu aparèixer per adolescents. Sí o no?
Pues, bueno,
sí o no? En Xisco moltes... també té pel blanc i també per un adolescent.
Totalment, és que ara els adolescents tenim el pel blanc.
Exacte, sí. Bueno, jo ja el tenia, l'adolescència el tenia blanc. Jo en els 20 anys ja semblava que en tenia 50, sí. Però, bueno, pues va néixer un poc aquí i posar el nom de Ben a davant de tot, perquè en el principi érem The Lost Boys. Però, bueno, arrel de gravar cançons i penjar-les a les xarxes i les plataformes, n'hi ha una que no mos permetia fer-ho amb aquest nom. I per unanimitat, molt discrepant del cantant d'en Ben, que no volia mai vol ser... És el frontman, però mai vol el protagonisme. Varen decidir posar Ben and the Lost Boys.
I en aquest sentit, David, els concerts en diverses bandes solen tenir o se sol crear un ambient molt particular, molt especial. Quin tipus d'experiència creus que viurà el públic que vendrà a veure-vos?
Bueno, esperam... Bueno, primer de tot, esperam que el públic s'ho passi beníssim. Tots feim una música, les tres bandes feim una música molt interessant. Repeteix, nosaltres feim covers en aquest cas, però el mero fet de fer covers te permet donar un poc el teu segell com a banda, no? Tots tenim una manera de tocar, tots tenim una manera d'interpretar la música, i encara que nosaltres facin covers, en sents qualcuna que li han donat el nostre punt, i a cançons inevitables pots fer un Johnny B. Good, que és un rock and roll pur i clàssic, fins a cançons algo més modernes, però ja t'he dit que els hi donem el nostre punt. Jo espero que el públic que pugui venir s'ho passi bé en les tres bandes, perquè són... ja no xerraré de nosaltres, perquè, claro, jo Los Boys els hi tinc un carinyo especial, però les altres bandes, que són, evidentment, genials i fantàstiques i donen un rodatge formidable.
Per tant, en David Trias, allò que proposes, una vetllada per anar a passar-s'ho bé, per anar a ballar, i sobretot per anar a fer una mica de cardio, que és allò que feim els nous adolescents.
Els nous adolescents necessiten fer un poc de cardio. La Gripe i tu venen de Los Boys i la Hoguera, que són els tres grups que seran demà en el Teatre de Lloseta. No sé si t'hi vols apuntar. Hi podríem anar. Tenim un dinar, però després encara hi podríem anar. Pega un vot.
S'horari per anar a dinar i venir a ser en el concert.
Ideal.
Ideal.
I menys a mi, la meva directora de l'hora de les 11 m'ho diu que he d'anar, jo... Firmes.
Allà on digues.
I allà que seré.
Tens qualque pregunta més a fer?
No, els hi volia demanar, que sempre m'interessa molt això, si com a grup teniu qualque tipus de ritual. No sé David, vos reuniu abans, voleu estar separats i donar-ho tot damunt l'escenari per el concert. Com funciona una mica l'alquímia del concert per Ben and the Lost Boys?
No, sempre... Hombre, evidentment, sempre quedam abans. Sempre hi ha un punt de nervis, encara que duguis molt de temps tocant damunt d'escenaris i compartint, inclús, amb bandes interessants, com han fet altres concerts amb altres bandes molt, molt interessants, i sempre hi ha aquest punt de nervis. El mero fet de compartir camerinos o backstage amb altres bandes i poder estar xerrant dels seus projectes, de les seves inquietuds, de com arreglen una cosa, com arreglen una altra, això ja te fa que te llevis un poc els nervis. Però, bueno, nervis...
Des bons.
Nervis n'hi ha perquè... Sí, perquè són nervis bons. Vull dir, són nervis perquè esperes que la gent s'ho passi bé.
Clar que sí.
Efectivament,
aquells nervis que hi ha a la panxa per, com a, no?, d'adrenalina, de passar-ho bé, no?
Correcte.
No de passar pena, vull dir
si 10 minuts antes del concert no està tot controlat, és que mal va el tema, saps? Vull dir, ja has fet unes proves de so anteriors, ja has fet un pot de... No és que tinguem un ritual. No el tenim.
Sí, com sigui, segur que demà va molt bé en aquest concert en el Teatre de Lloseta amb el Ben and the Lost Boys i també la Gripe i tu i la Hoguera. Que vagi molt bé, mos tornem a veure ben aviat, segur que passam una estona a saludar-vos. I David, ja està, els nervis que floreixin i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Escolta, i no te'n vagis, perquè ja que parlaven de Pol Blanc, després de publicitat parlarem amb un altre senyor, amb un altre home, amb un altre adolescent de més de 50 que també té Pol Blanc. Tens qui és o no? Fem un petit spoiler.
Jo que no sé què tens en sa cavallera, però...
No, és que veig que té.
Parlarem amb en Juan Echanove.
Idò, d'en David Trias en Juan Echanove, després de publicitat.
El dia i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6:30 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, veient les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I mitja, seguim amb més coses, amb més protagonistes. Hem entrat dins les aules per parlar d'igualtat, hem anat de concert per parlar d'aquest concert demà al Teatre de Lloseta. I ara, Xisco, volem anar en el teatre amb la companyia de Juan Echanove, perquè demà també serà en el Teatre Principal de Palma per presentar-nos Essencia.
Essencia es un texto sobre la fragilidad a la que nos ha conducido este extrañamiento que vivimos ahora sobre la comunicación.
Dos amigos se encuentran casualmente en un restaurante. Hablan de su vida y en esa espera se produce una complejidad de comunicación entre los dos personajes y las
Essencia és una peça teatral que parteix del retrobament de dos amics després de molt d'anys mentre esperen l'arribada d'un autor misteriós que potser no compareixerà mai. A partir d'aquesta situació, la conversa es converteix en un joc de memòria, percepcions i veritats que es posen en dubte. Escrita per Ignacio García May i dirigida per Eduardo Vasco, el muntatge està protagonitzat per dos actors molt coneguts del panorama escènic espanyol, Juan Echanove i Joaquín Climent. I nosaltres ja podem saludar a un dels dos. Juan Echanove, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Encantat de saludar-te, Juan, parlant d'aquesta obra d'Essencia, una obra que parteix d'una situació molt senzilla. Sou dues persones assegudes que parlen mentre esperen a un misterioso invitado que no sabemos si aparecerà. Claro, com s'aconsegueix convertir teatre de text amb una premissa tan minimalista i que la gent quede fascinada com vosaltres dos? Perquè és dos hombres hablando alrededor de una mesa y a partir de aquí creáis vuestra magia.
Más o menos es eso, efectivamente. Mira, a mí lo que más difícil me resulta de Essencia, que es un texto complicado para, me refiero, de ejecutarlo desde la interpretación, es explicarlo, porque hay tantas cosas que no podemos contar, tantos spoilers que no podemos hacer, tantas tramas que el espectador va a descubrir y va a ir tomando partido en ellas y va a jugar a esa sencillez que oculta estas cosas que les pasan a estos dos personajes desde hace mucho tiempo, esta llegada de este personaje que no sabemos si va a venir, si está allí, si no es más que producto de la imaginación. Es apasionante, realmente. Yo creo que el espectador queda muy, muy, muy cautivado por la pieza porque le sorprende continuamente. Porque a lo mejor las certezas que desarrolla a lo largo de la función en los 5 minutos siguientes se las tiran por tierra, ¿no? A mí me parece un texto apasionante. Me parece que además habla de algo fundamental que es en estos días que el hecho de definir qué es la realidad, qué es la verdad, qué es lo que nos cuentan, la historia o el destino del ser humano está prescrito desde la noche de los tiempos, somos verdaderamente libres, tiene una cantidad de ingredientes que a mí me parecen, por eso me parece que, bueno, por eso decidí integrarme en el proyecto, porque me parecía fascinante para muy, y muy actual.
En aquest projecte, Juan Echanove fa de Pierre, que és un professor de literatura, que es retroba amb en Cecil, que és un escriptor d'èxit. No sé quina relació hi ha entre aquests dos homes que troben sobre l'escenari. Juan, Pierre i Cecil, dos antiguos amigos, un escritor, el otro professor. Claro, más allá de esto, ¿cuál es la relación que tienen ellos dos?
Bueno, ellos han debido de tener un pasado en la universidad, cuando eran estudiantes. Los dos eran estudiantes de literatura canadiense. Uno de ellos toma la vía de la autoría literaria de bestsellers. Es el clásico autor de libros que se venden en las librerías de los aeropuertos. Y el otro es un profesor, el personaje que interpreto yo, es un profesor que se quedó en la universidad después de estudiar, quedándose, digamos, la cátedra de literatura canadiense contemporánea. Debe de haber habido entre ellos sus celos, sus roces, sus envidias. Yo creo que mi personaje envidia del personaje que interpreta Joaquín de Cecil, envidia la prosperidad, el dinero, la fama, y Cecil envidia el personaje que interpreto yo, de Pierre, la relevancia intelectual, el respeto académico, toda una serie de cosas.
Pierre i Cecil damunt l'escenari i en Juan i en Joaquín a baix de l'escenari, i ja aprofitant, no?, per demanar que tal la relació també d'en Echanove i d'en Climent, com està fer feina plegats en aquesta obra, en aquesta essència.
Mira, Joaquín y yo somos amigos desde que empezamos en la profesión hace ya más de 45 años. Y desde entonces habíamos trabajado en trabajos audiovisuales, pero en los que no habíamos coincidido cara a cara, y en teatro nunca habíamos coincidido. Y entonces ahora, al cabo de tanto tiempo, a mí cuando Eduardo Vasco me preguntó, ¿a ti con quién te apetecería realmente hacer esencia? ¿Quién te gustaría que fuera el otro actor? Y yo inmediatamente le dije, déjame un par de días para pensarlo, y al cabo de un par de días le dije, creo que es Joaquín Climent. Y me dijo él, ¿pero lo conoces? Y digo, bueno, le conozco como persona. Yo sé que es un actor excelente porque he visto todos sus trabajos. Sé que es excelente, no va a haber ningún problema. Pero es que además la manera de ser de Joaquín, Joaquín como persona, es la persona ideal para compartir un proyecto que va a estar en escena durante un año largo.
Clar, ha de haver bona relació, m'imagino, Juan, per poder treballar, i més en este tour de force que establiu tot dos sobre l'escenari, perquè només sou vosaltres dos. Clar, si no hi ha bona química, si ja no vos coneixíeu d'abans i no funcionava...
Quiero decir que no es estrictamente necesario llevarse bien en el trabajo para hacer un buen trabajo. Finalmente somos profesionales.
Perdona, Juan. ¿Qué ha volgut dir aquesta rieta? Conta-li a en Juan Echanove.
Juan Echanove, te entiendo perfectamente, porque yo cada día comparto estudio con Joan Amaroto. La gente se cree que nos llevamos bien, y si un profesional como tú, si un artista, si un referente ha salido del armario en directo en IB3 Radio y Televisión y ha dicho que no hace falta llevarse bien con el compañero de trabajo para saber trabajar, pues yo también lo cuento.
¿En qué lío
a veces, Juan Echanove, no te llevas siempre bien con los compañeros?
O sigui, tú acabas de sortir de ser mar i per dir a Juan Echanove que no te caig bé, ¿no?
És una interpretació.
És una interpretació.
És una essència, con sobra de Echanove.
No sé.
Yo lo que digo es que no es estrictamente necesario. Okay. Yo alguna vez he trabajado con gente con la que no me he llevado de maravilla, pero me he llevado bien. O sea, llevarse mal es una estupidez. Otra cosa es que Joaquín y yo compartimos muchísimas cosas, y sobre todo creo que tenemos un sentido del humor muy, muy, muy parecido, y eso nos hace disfrutar muchísimo de tanto viaje, tanto hotel, tanta gira, tanto ir de aquí para allá, que al final vives mucho más con una maleta que con tu propia familia.
Sigui com sigui, és vera que també aquesta obra, allò que ofereix, allò que fa, és que té un punt filosòfic, no, Juan? El públic ha de venir una mica preparat per pensar, per tenir aquell esperit crític i després fer una mica de reflexió en sortir del teatre?
Bueno, no, no. O sea, quiero decir, sí que es verdad que la obra tiene una profundidad, la obra tiene un mensaje, tiene... o sea, no es una comedia, no es una sitcom, pero yo te diría que todo lo que nos pasa en el escenario, cualquier espectador que vaya al principal se ha enfrentado con ello cuando ha abierto un periódico o ha conectado una televisión o ha encendido un receptor de radio a lo largo de su vida, pero sobre todo en los últimos tiempos. Si yo hablo de que la realidad no es más que palabras y jugando con las palabras se puede cambiar el sentido de la realidad, todo el mundo, haya estudiado o no una carrera universitaria o lo que sea, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, porque lamentablemente se ha convertido un poco en el pan nuestro de cada día. Hoy en día, cambiando palabras por otras, al final se nos puede hacer creer que una cosa ha ocurrido cuando no ha ocurrido, y viceversa.
Clar, que és una mica allò que, de què parla aquesta obra, no? Juan, m'ha agradat molt una entrevista que he llegit teva, que has dit que el teatre t'agafa d'esclotell, te coge del cogote i te pone delante d'un espejo. Una mica com passa amb aquesta obra, perquè si mateix, això de les mitges veritats, les medias verdades, com és de fàcil interpretar o reinterpretar una informació, és un poco el leitmotiv també d'esta obra de teatre. Per això no Joana decía, si al salir saldremos un poco más sabios, o almenys habremos pasado un rato con Juan Echanove y Joaquín Climent reflexionando sobre este mundo contemporáneo de redes, verdades y fake news que nos tiene a todos un poco amargados, las cosas como son.
Pues sí, sí, sí. Yo creo que el teatro, por eso decía que te agarra del cogote y te planta frente al espejo para que te reconozcas en esa sociedad donde vives, ¿no? Eso es lo que hace del teatro algo que lo define como vivo, que incluso lo define como eterno. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar la inteligencia artificial en dar con el fin de la reflexión a través de los trabajos en películas, series de televisión, y tampoco sé exactamente cuánto tiempo tardará en introducirse en el teatro para, digamos, de alguna manera gestionar de una manera digital lo que hemos gestionado toda la vida a base de corazón y a base de implicación y de cerebro. No lo sé. Yo sé que, en todo caso, el teatro tardará muchísimo más, porque el espectador encuentra en el teatro ese ámbito en el que las cosas son porque son. Es decir, lo que el espectador ve es lo que hay. No puede manipularse, no puede alterarse, no puede adulterarse. Y eso yo creo que hace que el ámbito del teatro, cuando luego hablas de tanta adulteración, de tanta manipulación, etcétera, al final el espectador circule de una manera muy libre en esa reflexión y saque sus propias conclusiones. Las conclusiones de esencia los actores no las dan. Las da el espectador y seguramente las dará, cuando menos, cuando vuelva a su casa. Y a veces, incluso en el mejor de los casos, a lo largo del tiempo en su casa cuando reflexione. Es un texto estupendo de García May. Jo crec que és de lo mejor que ha escrit, sin duda.
I d'essència... De...
Visca el teatre.
Visca el teatre. Dissabte, dia 7 de març, és a dir, demà a les 7, al Teatre Principal de Palma, i si voleu anar, heu de fer via perquè acabo d'entrar. A veure si quedaven entrades. A Platea no en queda cap, sí que queda qualque entradeta encara per si qualcú té ganes d'anar-hi, però a Platea, tot venut. Juan Echanove, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Res, hem de fer una petita aturada perquè tenim un altre convidat també de Pinyol Vermell per acabar aquesta tercera hora de programa i ja donar pas en el cap de setmana. Així que una aturada i tornant tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Baleares.
Baleares, som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb els postres en joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlético Osasuna, Real Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situación, sin ninguna duda.
Tot els postres en joc a Ivetres Ràdio i també al YouTube d'Esports Ivetres.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera U de Eivissa. Tot a la ràdio pública.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, Ivetres Ràdio.
Ja tornem a ser, són les 11:45 minuts, recta final d'aquest programa, i mos queda posar la cirereta en aquest pastís d'avui, així que volen xerrar-vos de com tenir influència, de com seduir psicològicament i fins i tot de manipulació, vos volen parlar, però no ho farem des d'un manual de seducció, sinó des de Xisco la Psicologia.
Així és, perquè el nostre convidat d'avui és el psicòleg i divulgador Víctor Amat, conegut per la mirada poc convencional que té sobre el creixement personal i la salut mental. Ara acaba de publicar el llibre Les 10 leyes para ser jodidamente irresistible, on proposa una idea provocadora: si els narcisistes i els manipuladors són tan bons en influir en els altres, potser hauríem d'entendre com ho fan. La qüestió és, podem utilitzar aquestes eines sense convertir-nos en mala gent? I li podem demanar directament a l'autor, en Víctor Amat, perquè el tenim aquí. Víctor, com estàs?
Pues mira, encantat de ser-hi aquí.
Clar, aquest títol del teu llibre, que el tenc jo aquí damunt sa taula, és això de 10 leyes para ser jodidamente irresistible. Clar, tota una declaració d'intencions, ja d'entrada.
Sí, el que no volia era semblar tevi, no? Volia entrar com amb una portada ja que fos prou forta per cridar l'atenció. Jo sóc una mica així, ja. Sí, sí, la veritat és que com no tinc cabell, pues tinc que tirar com sigui, no?
Clar, has hagut de trascar i de mirar de tenir les teves armes.
Exacte.
De seducció. Però clar, això d'estudiar en els narcisistes i en els manipuladors ho trobo interessantíssim, perquè a Maquiavel sempre se l'ha criticat, però tothom el cita perquè realment va ser un gran estratega. No sé si han de ser estrategues, però amb una mica de coret.
El que s'ha d'entendre, jo crec que és que tota la comunicació és persuasiva, és a dir, sempre busquem, quan parlem amb algú, sempre busquem aconseguir alguna cosa. Els narcisistes i els manipuladors, diríem, perversos, la gent dolenta que jo dic al llibre, el que busquen és obtenir els seus objectius i utilitzen totes aquestes eines per aconseguir el que volen. Però si un reflexiona una mica i se n'adona que en el fons la vida és sempre aquesta transacció d'aconseguir coses o de proporcionar coses als altres, doncs jo crec que és molt important desenvolupar unes habilitats. Al final, el llenguatge és una eina i la intenció és una altra, no? És a dir, tu pots tenir la intenció per fer mal o bé per ajudar la gent.
Hem de dir que aquest llibre, que té aquest nom tan potent que ara dèiem, no? També parteix una idea una mica inquietant i que a mi em fa una mica de poreta, no? Vivim en una societat tan plena de manipuladors.
Vivim en... Sí, perdona.
No, t'anava a dir, és que per ventura està ple de manipuladors i no m'ho atemem.
És que és això, és a dir, nosaltres vivim en un món actual que és molt narcisista. Mira, mira els presidents dels països que hi ha, mira el tipus de transacció que tenen totes aquestes persones, els líders de les empreses, de les grans multinacionals, i veurem que estem en un món immersos en un món molt narcisista. El que jo proposo al llibre no és posicionar-nos com a víctimes, que és el que ens està passant, estem dient no perquè mira el que m'han fet, sinó aprendre de que en un món narcisista has de tenir algunes eines. No? Jo poso la metàfora d'una piscina. Nosaltres estem tots ficats en una piscina de narcisisme. No? Ara hem d'aprendre a nedar. No necessitem ser el campió olímpic, però per lo menys aprendre a flotar, no?
Com a mínim a fer esquenet dins la piscina per no ofegar-nos.
Exacte.
Clar, te volia demanar, el narcisisme ja era de sempre, com el dinosaure d'esconte de Monterosso.
Exacte, que sempre estava
ahí. O les xarxes l'han despertat. Ho dic perquè jo tens la sensació de que jo, gent que no sabia que estava tan trabucadeta, a mi a xarxes me té regirat la quantitat de coses que comparteixen, expliquen, conten, aquesta ficció de realitat que tot el dia mos mostren. No sé si les xarxes han subratllat un narcisisme que de sempre havia estat allà.
De sempre ha estat aquí. El que passa és que les xarxes l'han democratitzat. Tothom té accés a una càmera, a un telèfon, i tothom pot dir la seva.
És a dir, sap que de Warhol, allò de que tothom té dret en aquest 15 minuts 15... de fama,
exacte,
hem arribat per on es creix.
Totalment.
Perquè 15 minuts no mos basten.
Totalment.
Nosaltres volem tota una vida.
Bueno, intentem-ho, no? Intentem tenir tota una vida de capturar l'atenció dels altres. I en el fons les xarxes són un reflexe social en el sentit de que això és més antic que el cagar. És a dir, sempre, des de... Tu pensa una cosa, si tu has tingut un germà o una germana i des de ben petit t'has barallat amb els teus pares perquè els li posaven a la teva germana més patates fregides que tu, aleshores, des de llavors, tu saps que t'has de vendre. És a dir, ens hem tingut que ens hem hagut de vendre... Exacte, no? Ja des de ben petits, amb els nostres pares, amb els nostres professors... Tothom tenim un amic que dius... Però si aquest a l'institut no durava... No? Ningú donava un duro per ell. Clar. I ara és famós, o ara és conegut, o ara és el director del banc...
S'espavila fort.
Clar, i aleshores, és totes aquestes eines, intento desvetllar-les al llibre, no? Com fan aquestes persones que els fan irresistibles pel seu públic, no? I com podem utilitzar això nosaltres? En el meu cas, que jo sóc un sanitari, sóc un psicòleg, doncs jo ho intento utilitzar per bé, no?
Clar, jo vull saber com seduir. Per on començaria? Ja que dius, ja que tenim aquest manual, Víctor Amat, com en aquell anunci d'en Rupert, te necessito. I a partir d'aquí, mos pots donar dos truts bàsics per manipular, com si fóssim en Maquiavel, però jo ho faria amb intel·ligència emocional, jo sempre amb una mica de coret. Però què hauria de fer?
Bueno, en el fons jo comparteixo amb tu, perquè jo tinc una vocació humanista, en el fons, tot i que tinc un discurs, si vols, més provocatiu, però jo tinc una vocació humanista.
Tot això està molt bé, però què he de fer per ser irresistible?
Molt fàcil.
Que és allò que, és molt fàcil. Que és allò que jo he vengut a prendre avui durant aquesta entrevista.
La primera cosa que fa algú que és irresistible és que sembla del teu equip. És a dir...
Però això és un giracamies o no?
No, és senzillament no. És trobar quin és el punt en el qual jo sóc del mateix equip que tu.
Val.
I fer-ho créixer. És a dir, que tu tinguis la sensació, només coneixe'm, de que em coneixes de tota la vida. O que tu tinguis la sensació de dir, ostres, és una ànima bessona, no? I això, aquests perversos ho fan molt fàcilment, no? És aquella persona que trobes en un sopar i parles amb aquella persona en un sopar i dius, jo he trobat l'ànima bessona de la meva vida.
I això
vida,
també
no?
Es coneix un poc les debilitats i les fortaleses del teu... anava a dir adversari, però no, de la persona que tens.
Aquesta és una de les lleis, és a dir, una de les lleis de la persuasió és conèixer la debilitat de l'altre. La debilitat de l'altre sempre...
Més que la fortalesa.
Molt més, perquè sí. La debilitat és el que mobilitza la persona. És a dir, allò que et fa mal és el que et motiva per fer alguna cosa. Aleshores, què fan els perversos? Els perversos detecten quina és la teva vulnerabilitat per utilitzar-la amb el seu favor. Nosaltres podem aprendre a escoltar, perquè mira, el llibre és paradoxal en el sentit de que per ser irresistible has de saber escoltar. No? El llibre t'ensenya que has de saber què escoltar per ser irresistible. I moltes vegades pensem que la persona persuasiva, el seductor, el que fa és només parlar.
Xerrar molt, no? Hem de xerrar manco i escoltar més.
Exacte, hem de xerrar manco, hem de ser capaços de saber què escoltar, saber què preguntar, i aleshores aquella informació poder-la utilitzar amb un objectiu que sigui lloable, en aquest cas, no? Com dèiem abans, dir, bueno, com puc fer per ajudar-te?
A mi això me falla. És que jo tinc horror vacui i sempre que hi ha un silenci tinc tendència a omplir-lo i, clar, d'escoltar, ho intent, però hi ha vegades que se m'escapa.
Però és tan
per
fàcil...
Per això no som irresistible. Però bé, jo he vengut aquí a aprendre. A partir d'ara seré una tomba, jo deixaré que tothom parli i només diré sí.
Hi ha una cosa
per fer-me del seu
equip. Una cosa que també és molt interessant i que et semblarà potser contradictòria, però quan un li passa com a tu, el millor és confessar-ho, no? Com has fet ara. Tu dius, escolta,
confessar les debilitats.
Exacte, confessar la debilitat.
Que no hi ha res més atractiu, que una persona dèbil.
Exacte.
Perquè desenvolupa aquesta espècie com a de sentit de protecció que té tothom, perquè tothom vol ser Superman de colco.
Exacte. Tenir d'anar a compte que és irresistible.
No, és que ho té. Jo m'estic enamorant, eh? Vull dir,
bueno. Un moment. Jo, a mi quan un home me diu això,
escolta,
jo tot comença a sentir papallones.
No cal que llegeixis el llibre.
Escolta.
No, que perdona, que això ho deia d'Anna Mar Flores i d'Isabel Preisler, que tothom deia que eren tan irresistibles perquè només escoltaven. i que feien pensar en els homes on sos que eren irresistibles ells, perquè elles només estaven allà, rotllo geisha, m'imagin,
bueno,
que després aconseguien allò que volien.
Que es desmaiava la Preissler, no? Que es desmaiava, no? I aleshores, clar, si tu estàs fent l'amor amb una dona i se't desmaia, penses clar. Que ets un bé una bèstia, no?
Mare meva, quines confessions!
Ara aquest detall el desconeixia, però amb el punt covar-se durant l'ocoi com a element per aconseguir moltes coses.
I quina és la línia entre... que separa allò d'influir i manipular? Quina és ratxeta que ho separa.
No n'hi ha. És a dir, com deia abans, per mi lo important és la intenció. És a dir, entre influir i manipular no n'hi ha cap diferència, a no ser que siguis capaç de veure quina és la intenció de la persona. És a dir, aquesta persona intenta influir-me amb quina intenció, què és el que vol. I això és algo que també dic al llibre, que és algo que hem de copiar amb aquest tipus de personatges, i és que ells mai perden el seu objectiu. És a dir, el pervers, el dolent, mai es treu del cap l'objectiu del que vol. I en canvi nosaltres, els que no som d'aquesta manera, en una conversa, en una relació, en una situació determinada, oblidem el que volem per complaure l'altre, no? I aquest és un dels punts interessants que també intento desvetllar al llibre.
T'he de dir que, llegint el seu llibre, a mi he sentit una mica de por, perquè també ajuda a reconèixer els manipuladors que tens en el voltant. I clar, jo, llegint-te, he descobert que en el meu voltant en tenen 3 o 4. Clar, això m'ho dona eines també per evitar que vos manipulin, perquè ser irresistible està molt bé, però aprendre a controlar aquesta irresistibilitat, si existeix la paraula, també és una eina que hem de començar a treballar, perquè si mos manipula tothom tot el dia, hauríem d'anar vius per aprendre a detectar quins són aquests truts de mag que mos fan servir per no caure en el parany.
El llibre, en un moment del llibre, dic que el llibre és un escut i una arma alhora. No? És a dir, el fet de que tu aprenguis aquestes habilitats t'ajuda molt a detectar-les amb força temps, no? I quan el que tenim que tenir clar és que no podem posar límits amb aquestes persones, hem d'aprendre a torejar-les, no?
I la pregunta del milió que te volen fer, se pot aprendre a ser irresistible, que en Xisco de que volia aprendre a anar-te i aprendre, però no sé si és una habilitat innata que tenen els manipuladors.
En Xisco ho ha dit molt bé, és a dir, jo crec que l'única manera en la qual una persona pot ser irresistible és sent ella mateixa. Però això a vegades és paradoxal, perquè tu dius, qui sóc jo, no? Però el que fa irresistible moltes vegades són les coses que amagues. És a dir, les coses que t'avergonyeixes, les coses que tu penses, mira, jo això no hauria de ser d'una altra manera. Quan tu te n'adones que aquelles coses que un té les pots convertir en algo interessant pels altres, aleshores et fas irresistible.
De tota manera, sempre t'agrairé, Víctor Amat, aquest consell que m'has donat, covar-se durant l'ocoi per aconseguir l'objectiu que necessites. Jo ja no sé si sempre respus en aquesta vida. Jo, a partir d'ara, en horitzontal, sempre que me passi qualque cosa, diré, ai, que m'acup! I després ja, perdona, me regales un cotxe? I a partir d'aquí ja...
O una casa amb 20 lavabos.
O passa'm el teu codi PIN de la targeta i a partir d'aquí ja ho tenim tot
resolt. I parlar manco, no? Que també és una cosa que molts pensàvem que no, però sí, que també funciona. És una de les qüestions que també hem d'aprendre.
Sí, jo crec que no hi ha res més irresistible que algú que t'escolta bé, no?
I de nosaltres crec que t'hem escoltat molt bé i mos ha encantat tenir-te avui aquí en nosaltres, Víctor. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies i espero que els nostres oients ho gaudeixin molt també.
Sí, a més segur que s'han passat molt bé escoltant aquesta entrevista. No sé si seràs capaç de demanar-li en el nostre proper convidat si ha aconseguit ser tan irresistible com aquest llibre. No. O quina pregunta li faries, no sé.
No, perquè el nostre propi convidat, que és el nostre company Juan Gabousà d'Esports, quan ha entrat, en Víctor deia, persones irresistibles, tot un ha fet, jo.
Jo aquí,
per tant,
aquí
present. No hi ha cap altra presentació possible que si qualcú hi ha irresistible en aquesta... Què dic en aquesta ràdio? En aquest arxipèlag?
En aquest món.
El món és gran, però és en Juan.
És en Juan nostre.
Aquest llibre està inspirat en jo, a més. No ho ha dit, però és així.
Això és el que va dir en Lache l'altre dia, no? El director de Cirat, que parlava amb la directora de Los Domingos, i aleshores li van preguntar què opinava de la pel·lícula de Los Domingos, i ell va dir, hombre, és una pel·lícula que habla de mi, i em va semblar meravellós, no?
Meravellós.
Com a posicionament.
Me'l compraré per aprendre i per gaudir.
No has d'aprendre res. Sí, allò que has de fer és parlar-nos d'esport i contar-nos ràpidament que mos dus per aquest cap de setmana. Què hi ha de nou d'esports?
Idò, hi ha de nou que avui juga l'Illes Balears per al futsal en aquesta aquest bitllet per a la Final Four de la Champions, que ho donarem aquí a IB3 Ràdio. També hem de parlar, per altra banda, del món del bàsquet, de l'Azul Marino, que està fent una temporada històrica, que ahir va tornar a guanyar i continua com a líder, i també del Real Mallorca, que juga demà contra l'Osasuna, i molt pendents del debut d'en De Michelis.
En De Michelis, no?, que serà la primera vegada que veurem assegut a la banqueta de sí, Real Mallorca,
i
no?
I que també podria protagonitzar aquell llibre de persona
també
irresistible.
També és irresistible, sí, també és irresistible.
Perquè aixeca moltes passions.
Exacte, exacte, i sentirem a parlar molt d'ell. Moltíssimes gràcies, Juan Gabo, ens escoltàvem a partir de la una, un cap de setmana també ben carregat d'esports, de moltes qüestions, de música, de lectures, etc etc. Nosaltres ho deixem aquí, tornem la setmana que ve, que passeu molt bon cap de setmana, i ja sabeu, dia diumenge, 8M, a lluitar pels nostres drets. Vinga, fins demà. Adéu. She's a